5 minuts i seran 3 quarts de 10 del matí. Us sentien els nostres oients fa uns segons. Avui, aquesta setmana que comença, vaja, és una setmana en la que passaran coses importants en l'àmbit polític. Una d'elles, per exemple, és la reunió demà de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. S'ha d'anar concretant de què serveix aquest estatut, quins traspassos arriben. N'hi ha un, que aquest de Rodalies Renfe sembla que no serà cap gran sorpresa, atès que ja va transcendir l'altre dia en compareixença parlamentària del president Zapatero. Però per parlar d'aquesta qüestió, de com es presenta la setmana política i també d'altres qüestions internes del seu partit, hem convidat el vicepresident del Govern de la Generalitat, el senyor Josep Lluís Carod Rovira, a qui saludem ara. Bon dia, bona hora i benvingut.
Bon dia, bona hora.
L'hem convidat en qualitat de vicepresident del Govern i també de president del partit. Per tant, avui, a diferència de les rodes de premsa del Consell Executiu, que vostè, quan els periodistes li preguntem sobre coses d'actualitat política, diu, no, és que avui porto l'etiqueta de vicepresident i no puc contestar, avui haurà de contestar.
Molt de gust.
En la mesura del que vulgui, lògicament.
Ho farem.
Molt bé. Permeti'm una curiositat terminològica. Jo li dic amb molt de gust, vicepresident del Govern de la Generalitat, estem pendents de la famosa llei que ha de regularitzar això, perquè oficialment el nom, si no m'equivoco, és conseller de la vicepresidència. Sabem, tenim una mica de data per la llei aquesta o no tenim una mica de data o idea de quan se sabrà?
Bé, jo crec que la llei que està ja pràcticament enllestida és una llei ràpida. I per tant, en el proper període de sessions serà, en el període acabada de setembre a desembre, la llei estarà ja aprovada, i aleshores això que ara surt en uns llocs que signo documents oficials com a vicepresident i en uns altres com a conseller de la vicepresidència, doncs ja queda arreglat, malgrat que és un tema estrictament formal, perquè excepte el president, en un govern tothom és ministre, és a dir, en el nostre cas conseller, no? I per tant, Espanya, la vicepresidenta del govern, doncs és una ministra, no? Però és vicepresidenta. Bé, és un tema formal que no interessa absolutament ningú.
Bé, el que està molt clar és que vostè és el número 2 del govern i això sí que no està sotmès a discussió. Per cert, una curiositat, no sabria com anomenar-la, anava a dir tècnica, però no ho és, de targes de visita en diferents idiomes, vostè en deu tenir una pila, atès a les funcions que fa en matèria exterior.
En tinc en 15 idiomes i encara... Bé, en tinc només en català, i tota la resta són bilingües, és a dir, en català i en l'altre idioma. Català-anglès, català-francès, català-espanyol, català-àrab, català-alemany, català-italià, català-finès, català-hebreu... En fi, de vegades el que passa és que pots anar de pressa, i l'altre dia em va passar, si em permet l'anècdota, que tenia una reunió important amb gent del món àrab i precipitadament les targetes que m'havien preparat resulta que no eren en àrab, sinó en hebreu.
Caram,
vam rectificar immediatament, però va ser divertit. Són aquests espais que hi ha per la distensió que tots agraïm.
Bé, aquestes targes vostè les deu repartir quan fa activitat, diguem-ne, diplomàtica aquí a Catalunya, però també la fa quan va de viatge, com és el cas de Finlàndia, com és el cas de l'Índia. Quin ha estat el grau de receptivitat d'algunes de les persones que poden rebre aquestes targetes anomenades ambaixadors espanyols? S'entenen bé?
Bé, jo fins ara només he parlat amb dos, amb el de... en els viatges, amb el de l'Índia i amb el de Finlàndia, cadascú fa la seva funció, que no és exactament la mateixa, i en tot cas queda clar que l'ambaixador de l'estat espanyol, l'ambaixador del Regne d'Espanya, que és com es diu oficialment, doncs hi ha una cinquena part de les seves funcions que les paguem nosaltres, no? I això de vegades s'oblida. I no, tot arreu on hem anat, doncs l'ambaixador no ha intervingut, ha pres nota del que dèiem en les entrevistes. Jo sempre presento en els mandataris estrangers Catalunya com el que és a dir, doncs, com diu l'article 1 de l'Estatut d'Autonomia que el poble de Catalunya va voler votar, doncs Catalunya és una nacionalitat autònoma en el marc de l'estat espanyol, i ho presento sempre així, i ja està. I aleshores, doncs, a partir d'aquí construeixo el discurs de l'arquitectura institucional catalana. I la receptivitat fora és molt bona, és excel·lent.
Això inclou fins i tot l'ambaixador de l'Índia, perquè em diuen els meus espies que aquest senyor molt amable tampoc va ser. O potser m'han informat malament.
No, a mi sí que va ser amable. En el tracte personal sí que ho va ser. Una altra cosa és si després, diguem-ne, totes les actuacions que va fer tenien o no el mateix nivell d'amabilitat. Jo, com que no ho vaig veure, doncs, sincerament, ho ignoro. Però això, en tot cas, és el... ho dic de bo, és el menys important. L'important és que Catalunya per primer cop té una àrea d'exteriors sòlida, potent, ben muntada, que estem desplegant una activitat. Miri, si li recordo, la setmana passada, doncs, en 3 dies només, no? Un dia reunió amb uns quants ministres d'Egipte, ministre d'Indústria d'Egipte, l'ambaixador i uns quants viceministres. L'altre, reunió amb el president de l'Equador, l'altre amb el president d'Estònia, l'altre amb 18 ambaixadors dels països àrabs a Madrid, que els vam convidar aquí 2 dies perquè coneguessin Catalunya. Vull dir que l'activitat és permanent, no?
I el proper viatge en què estem treballant?
El proper viatge en què estem treballant no serà tant de caràcter polític com pròpiament cultural, que el tenim aquí, perquè ara ja hi som, els primers dies d'octubre, doncs la Fira de Frankfurt, però hi haurà també algun viatge, entre altres llocs, algun viatge a l'Amèrica del Sud i a l'Amèrica Central.
Aquest de Frankfurt que es presentarà distret, però vaja, no avancem esdeveniments, esperem que arribi el moment de l'inici de la Fira. Com deia a la introducció d'aquesta entrevista, aquesta setmana, demà tenim, concretament demà, la reunió de la Comissió Estat-Generalitat en la que s'ha de començar a concretar, a posar negre sobre blanc tot això de l'Estatut i sobretot les conseqüències en matèria de traspassos. El president Zapatero ja va treure la llebre una mica del barret al debat al Congrés dels Diputats, dient, concretament li va dir el senyor Duran Lleida, que cediria al servei de Rodalies de Renfe. Bé, en general, de la reunió de demà, què anem d'esperar?
Bé, d'entrar, deixi'm-li dir una cosa que per mi és fonamental. I és que el senyor Zapatero no cedeix res. El senyor Zapatero el que ha de fer és complir la llei. Perquè a l'etapa aquella d'anar a Madrid i dir, escolti, que a mi em faria il·lusió tenir això, que a mi m'agradaria això, això s'ha acabat. Per tant, aquí no es tracta de fer jocs de mans, com aquell que agafa un barret d'aquests de mac i comença a treure coses fora. És que no estem en aquesta fase. Aquí ningú no ens fa cap favor. Aquí hi ha un estatut aprovat i, per tant, el president Zapatero i qualsevol dels seus ministres el que han de limitar-se és estrictament a complir la llei. Per tant, no és una concessió graciosa pel privilegi de Catalunya que alguns vulgui traspassar alguna cosa, no, no. Simplement, tant si els ve de gust com si no els ve de gust, ho hauran de fer perquè és el que diu l'Estatut. I crec que el qui té més responsabilitat en que això es faci amb el calendari adequat és justament el president Zapatero. Per què? Home, perquè jo crec que el president Zapatero, que és una persona educada, que és una persona amable, que és una persona simpàtica, té un dèficit de credibilitat molt important a Catalunya. Molt important. Té un problema de credibilitat. I el problema de credibilitat no el resoldrà amb discursos, perquè ja en va fer i no els va complir, sinó que l'única manera que té de resoldre i de superar el problema de credibilitat que té és amb fets, o sigui, fets, no paraules. I per tant, el president Zapatero té la possibilitat, doncs, d'ordenar tot el desplegament estatutari en uns límits doncs, sensats, sense vacil·lacions diverses, entre altres coses, perquè també constates que en l'estructura dels ministeris, no tant sempre les persones que van al davant de tot, els ministres o les ministres, sinó aquell segon o tercer nivell de funcionaris, hi ha incrustada una mentalitat centralista d'una fortalesa fèrria, podríem dir. No? De tal manera que jo crec que hi ha funcionaris que són allà, que hi són allà des del temps dels Reis Catòlics, no? I sembla com si cada cosa que han de fer, com si els arrabassessis de l'ànima alguna cosa que és d'ells, i no és d'ells. És nostra perquè així ho ha volgut el poble de Catalunya.
Això que diu vostè del dèficit de credibilitat del senyor Zapatero, dit en llenguatge planer, vol dir que és un senyor que és una mica mentider?
No,
jo no em trobo un amic meu pel carrer i dic, avui tens dèficit de credibilitat.
Ah, no ho sentim mai, vostè, això?
Jo no ho acostumo a dir.
Doncs m'he dit, va venint cap aquí, m'he esmorzat aquí al costat, i una persona que passava diu, vostè també comparteix amb mi la idea que el president del govern espanyol té dèficit de credibilitat? Jo he dit, ara ho que l'encems, sí.
Però vaja, tot plegat seria, si més no, no el sí, resultat de...
Fixi's, el senyor Zapatero és una persona, l'idea abans, una persona amable, diguem-ne, simpàtica, però que, diguem-ne, ha dit unes coses sobre Catalunya en el seu moment, que després, doncs, pels motius que sigui ell el sabrà, doncs no els ha complert, vaja, no cal... En fi, només cal no tenir problemes de comprensió lectora per veure que l'Estatut que va aprovar el Parlament de Catalunya no és el mateix que va entrar en vigor l'any passat. Per tant, entre una cosa i l'altra, alguna cosa deu haver passat.
I el partit que vostè presideix no pot fer alguna cosa per ajudar a superar aquest dèficit de credibilitat en el sentit de que el senyor Zapatero compleixi? Ho dic perquè el seu partit dona suport aquí a Catalunya al partit del qual forma part el senyor Zapatero.
Té un malentès molt gros aquí.
Aviam. Home, vostès sustenten el senyor Montilla.
No, perdoni, Esquerra Republicana...
I podrien dir-li, mira, José, arreglem això.
Esquerra Republicana, d'entrada jo la dic president, que és el que és, bé, però Esquerra Republicana no dona suport al PSC. Esquerra Republicana participa en el mateix govern que Iniciativa i que el Partit Socialista. Per tant, és tant govern dels uns com dels altres. Amb això anem en compte perquè no és ben bé el mateix. Per tant, nosaltres no estem en un govern doncs, com unes persones més, sinó que aquest és un govern on hi ha tres partits, és a dir, el Partit Socialista sol no podria governar Catalunya, ni Iniciativa tampoc, ni Esquerra tampoc, cap partit podria governar tot sol a Catalunya, i per tant estem formant part del mateix partit. Els problemes que pugui comportar que compleixi o no compleixi el Partit Socialista Obrer Espanyol, el govern espanyol, vaja, en definitiva, si afecten algú, doncs afecta en primer lloc el PSOE, no? I per tant el PSOE també ha de saber que quan es vota la investidura de Madrid també el voten els diputats del PSC. I per tant, jo no vull entrar en debats interns d'altres partits, no? Però jo crec que no sempre els candidats del PSOE al govern d'Espanya tenen present que a Catalunya hi ha un mapa polític singular i diferent, no? I que no poden entendre tot com un passeig triomfal, que bueno, sortiran, diran que sí a tot, ja ho veurem. No?
Tornant a la reunió de demà, què en seria exigible que en sortís d'aquesta reunió a part del tema dels traspassos de Rodalies, amb, suposo, la corresponent dotació econòmica?
Sí, però els traspassos de Rodalies no toquen demà. Ell ja va dir que això diguem-ne, parlaríem el gener de l'any vinent, però fins i tot el gener de l'any vinent no vull dir que sigui prematur, però la feinada que hi haurà serà increïble, no? Perquè vol dir doncs, traspassar una maquinària, traspassar unes estacions, traspassar uns serveis, traspassar un personal, i tot això és complicadíssim, no? Per tant, això està anunciat, això com que toca, ja vindrà, perquè ho diu la llei. Tant si vol el president Zapatero com si no vol, com si volem nosaltres, com si no volem, ha de venir exactament igual. Demà, home, demà estaria bé que es lliguessin coses concretes, com per exemple tot el tema de la gestió del litoral i l'ordenació del litoral, tot el tema de beques, aquí tenim el 15% dels estudiants de l'Estat, però només el 9% de beques, això és injust i per tant això s'ha d'arreglar, el tema del traspàs de l'Hospital Clínic, que en fi, que ens el traspassin a la seva integritat i reforçar encara més el paper del Clínic com un centre privilegiat doncs, de recerca, d'investigació, d'atenció sanitària potent i capdavanter com és, altres temes probablement no de tanta intensitat com els relatius doncs, a l'ICBN, és tot el relatiu a la identitat del patrimoni bibliogràfic que va apareixent. Sobretot, això és el que interessa que demà ja s'aprovi que es traspassa, però al mateix temps que d'alguna forma s'obri la ponència que en el seu moment haurà de culminar amb el traspàs dels trens de Rodalies i regionals.
L'altre dia es va crear o es va aprovar la llei al Parlament segons el qual es crea l'Agència Tributària, un acord no només entre els tres partits que donen suport al govern, sinó que va incloure Convergència i Unió. És una imatge relativament insòlita, de consens, d'unitat, però que de seguida va provocar la creació d'aquesta agència el rebuig del PP. Estem en un moment en què, a més, tenim aquest estudi que va fer el conseller Saura, si no m'equivoco, on es parla de les similituds entre l'Estatut de Catalunya, que està recorregut al Tribunal Constitucional, i els altres estatuts amb articles similars, però que no ho estan, i tornem a tenir aquestes sensacions, torna a fer l'efecte que ja tornem a tenir el PP, que li torna a agradar el tema a Catalunya.
Bé, més que agradar, el que li
bé,
passa al PP és desagradar, és a dir, el PP li desagrada Catalunya. Perquè si el PP li agradés Catalunya, si el PP estimés Catalunya, el PP respectaria Catalunya. I el PP ha dut al Tribunal Constitucional un seguit d'articles de l'Estatut català, una trentena, que en l'Estatut andalús diuen exactament el mateix. Aleshores, la conclusió és bastant evident, no? Si defensa unes coses per Andalusia i no les defensa per Catalunya, és que el PP va en contra dels interessos de Catalunya. I si vol demostrar que no hi va, torno a demanar formalment que el PP retiri el recurs d'inconstitucionalitat que té contra l'Estatut de Catalunya, perquè si no ningú no entén res. És a dir, allò que és bo per Andalusia no és bo per Catalunya. I l'altre element que deia vostè en aquesta mateixa pregunta jo crec que és molt positiu. És a dir, el govern ha fet la feina, vol dir que l'agència tributària l'havíem de fer des d'aquí, l'hem feta i l'hem feta de l'única manera en què les coses funcionen, que és amb voluntat d'entesa nacional. I per tant, jo celebro que allò que s'ha aprovat al Parlament no hagi aprovat només el Partit Socialista o només Esquerra o només Iniciativa, sinó que ho hagin aprovat tots els partits catalans de tradició democràtica, per tant, també Convergència i Unió, que és el primer grup de l'oposició i el grup amb més diputats a la cambra. Jo crec que aquesta és una gran notícia i és també un exemple que ens hauria de servir pel dia a dia, no? És a dir, quan anem junts, ens en sortim. Pel que pugui passar a la resta de l'Estat, fem el que fem a Catalunya, i hi ha una gent que no escoltarà mai, diguem-ne, raonaments lògics, perquè estan instal·lats en una altra situació d'irracionalitat política, i aquí sí que sóc sincerament molt, molt poc optimista que això canviï.
El senyor Piqué ha dit que no tan sols és un problema del redactat concret dels articles en recorregut, sinó de l'esperit, d'allò que respira dins l'Estatut.
Escolti, aquí no estem parlant de temes d'oxigen, sinó de temes de poder polític, i per tant jo crec que és un argument que no serveix. El senyor Piqué, que és un polític molt intel·ligent i molt preparat, sap perfectament que la posició del PP a Catalunya no s'aguanta, que és indefensable i que no té cap justificació possible.
Fa uns dies vostè, parlem una mica de la situació dins del seu partit, en una entrevista a un mitjà televisiu local, deia que amb tot això de l'Estatut, això famós de les bases, el no d'Esquerra havia estat un error, i li donava pràcticament les culpes al senyor Carretero, de reagrupament.cat. Això ha provocat que també li caiguessin de tots els costats, i en escolti'm, vostè està a la direcció del partit, és el president, responsabilitzi's vostè de les decisions preses en aquell moment.
Jo ho vaig fer, jo simplement el que vaig dir és que si a les últimes eleccions municipals tots els partits hem perdut vots i hem baixat en percentatge, tots, eh? Tots sense excepció. Si nosaltres, que som el tercer partit, som el tercer que més ha perdut, no som ni el primer ni el segon, sinó el tercer, també ens toca, i hem perdut el 19%, i per tant hem de reflexionar, jo el que simplement vaig dir és que em semblava que si amb el 19% has de reflexionar, quan amb el referèndum per l'Estatut vam perdre el 66%, és a dir, dos de cada tres electors no ens va seguir, doncs home, una mica de reflexió potser també l'hauríem hagut de fer. Simplement vaig dir això, no qüestiono en cap moment que la posició que vam tenir doncs fos la que havíem de tenir, la mesura de denunciar que l'Estatut doncs no era l'instrument que ens calia, com Esquerra Republicana, això ho tinc clar, vull dir, ja es veu cada dia que amb aquest Estatut fem curt, que no arribem fins on hem d'arribar. Ara, també dic que alguna cosa deuríem fer malament, deuríem, en plural, tots plegats, doncs quan resulta que la majoria dels nostres militants no ens van seguir, potser perquè no ens van entendre, i si no ens van entendre, probablement perquè ens deuríem explicar bastant malament. No?
Tornen al que passa dins del seu partit, només es faran ara aquesta sensació de que alguna cosa es mou i que hi ha diferents corrents i que fins i tot hi ha una certa fricció entre vostè i el secretari general, el senyor Joan Puigcercós, fins que no hi hagi un al Congrés, que encara falten mesos perquè hi sigui? Ho dic perquè ahir, per exemple, el senyor Puigcercós a l'Avui deia que vostè sempre tindrà un lloc dins el partit, però clar, sempre li pregunten sobre això, no deixa de postular-se en part com a candidat, ja en parlarem, però diu, així com fa quatre anys jo deia que no podia ser candidat de cara a la Generalitat, ara sí, que ho puc ser.
A veure, anem a pams. Jo agraeixo al company Puigcercós que digui que sempre tindré un lloc destacat al partit, moltes gràcies, ell també l'hi tindrà, per tant, en Joan Puigcercós sempre tindrà un lloc destacat en aquest partit, però jo ja no insistiré més en aquest tema. Escolti, estem fent allò com aquell que comença la casa per la teulada. En aquests moments, què és el que li cal a Esquerra? No li cal un debat sobre persones. Persones per dirigir el partit, no només n'hi ha una, ni dues, ni tres, n'hi ha moltes, feliçment, i persones preparades. I no només persones de 50 anys i de 40 anys, també tenim gent de 30 anys i més preparadíssims per dirigir aquest partit. Per tant, no és un problema de persones. Quin és el tema? Jo ja no insistiré més sobre tot això, perquè vindrà quan hagi de venir, el que sigui. Perquè, feliçment, això ni ho decideix Joan Puigcercós ni ho decideix Carat Rovira. En un partit democràtic, transparent, actiu, on els militants s'organitzen en assemblees i parlen i s'apassionen i debaten i al final voten, això no es decidirà des d'un despatx de Barcelona, això ho decidiran els militants votant. El debat que hem de tenir és un debat d'idees, és un debat de projectes. És a dir, quin projecte defensa Esquerra per Catalunya? Quines idees defensa Esquerra? Com pensem que el país pot avançar cap a un horitzó en el qual la gent visqui millor i Catalunya sigui més lliure, més sobirana, més independent? I al final, el que els militants hauran de decidir en aquestes idees i en aquest projecte, quines són les persones amb més credibilitat, amb més preparació i més adequades perquè allò que el partit defensa, ells ho encarnin encapçalant unes llistes. Però això és el final de tot. I com que el final de tot encara falta molt de temps, i jo sincerament ja no m'hi penso referir absolutament més, per tant, és l'última vegada que parlo d'aquest tema.
Caram,
i em cansa, i em avorreix, i a més, trobo que...
Però vostè és conscient que hi ha aquest rum-rum permanent.
Sí, jo esclar que en soc conscient, trobo que és legítim que tothom que està en política doncs aspiri a representar al màxim, però insisteixo que això ara no toca, això és... El que toca és parlar d'idees, parlar de projectes, parlar de com és la Catalunya que volem en el futur, i després ja hi posarem els noms de les persones. I és cert que tots els partits necessiten renovació, i és cert doncs que el nostre també el necessita renovació de discurs, tot i que jo crec que som dels partits que més s'ha regenerat en el discurs, més s'ha actualitzat, necessita renovació d'idees i també necessita renovació doncs, de gent, sense cap mena de dubte, en tots els llocs del partit, eh? No només en un lloc o en dos, sinó tot el que és l'estructura del partit, l'aparell del partit, tot això segur que s'haurà de posar al dia.
Molt bé, doncs estarem pendents. Vicepresident Carod, queden molt pocs segons per acabar l'entrevista, són gairebé les 10. On anirà vostè de vacances? Vostè que les podrà fer pel moment?
Doncs en un lloc plàcid, tranquil i on, si és possible, em trobi poc turisme procedent del sud dels Pirineus.
O sigui que si vol escoltar Catalunya Ràdio l'haurà d'escoltar per internet.
Això farem.
Moltes gràcies i bon estiu. Adéu-siau. Són les 10.